D'altres coses, acreditaran l'aprenentatge de la llengua oficial del lloc on viuen.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1:00.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, són les 12:05. Benvinguts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot parlarem de llavors, de com evolucionen les plantes, la dispersió que fan els animals, l'estabilitat dels ecosistemes insulars com el nostre. Resulta cabdal estudiar les llavors de les plantes que mos envolten. I, de fet, un dels dos estudis que s'han fet fa poc l'han fet aquí, a l'IMEDEA, perquè les espècies invasores, per exemple, modifiquen l'entorn i poden modificar fins i tot la relació que hi ha entre els animals i les plantes que creixen d'aquestes llavors. És una qüestió molt més important del que sembla, malament mai, no, és que no mos dediquem a això, no mos hi aturam a pensar-hi. Sense deixar el tema de ser desplanters d'allò que creix de la Terra. Després parlarem amb un pilot de drons i responsable d'una empresa que se dedica a fer fotografies i espectrogrames de sembrats des de dalt, perquè ara, avui en dia, amb aquests aparells, poden saber si a una plantació falta aigua, si hi ha una malaltia a qualque arbre que està molt amunt i des de baix no se veu. Se poden fer un caramull de coses des d'un dron, fins i tot fer tractaments a determinades plantacions que, per exemple, amb un tractor o a mà, ja no vos ho deim antigament a peu, durien dies o hores. I sense sortir de l'entorn no urbà, parlarem dels refugis de cibanats, perquè sembla que van a les totes. Per exemple, si l'any 2021 hi va haver 4.300 pernoctacions, la majoria de mallorquins en els nostres refugis, l'any passat varen ser 10.800, és a dir, més del doble. Mos encanten els refugis. Parlarem amb l'Ivanat per saber quins estan oberts i, a més, que ara se n'obriran de nou. O sigui, com que estem en plena celebració de l'any nou xinès, avui en el món de paraules d'en Xavi Oliver parlarem d'aquest idioma del xinès, que sembla que té un caramull de variants dialectals. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i Rafa Andrés ara es contra el tècnic. Això és El Dia Mallorca. Sembrant les llavors de l'amor, cantaven Tears for, d'això estan parlant, perquè dos estudis que s'han fet fa poc temps han posat les mires, com us dèiem ara en el sumari, a la dispersió de les llavors de les plantes. I els experts diuen que això és molt important per regenerar aquestes mateixes plantes i fins i tot per l'estabilitat dels ecosistemes, sobretot a illes com nosaltres, perquè els canvis en les característiques de les plantes que provoquen algunes espècies invasores modifiquen la relació entre plantes i animals. Una de les coautores de l'estudi que s'ha fet aquí a Balears és Raquel Muñoz Gallego, que és investigadora en ecologia funcional de l'IMEDEA, que ha fet l'estudi juntament amb Anna Travesset. Raquel Muñoz, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Bueno, encantada.
Molt interessant, perquè primer anem a parlar de l'estudi que s'ha fet a nivell global. Hi ha 120 illes de 22 arxipèlags que s'han estudiat, les espècies invasores, que han modificat la dispersió de llavors en més del 90% dels casos. És a dir, que ha tingut un impacte major que fins i tot que determinades extincions. És una xifra enorme, però com que és un canvi que passa a poc, m'imagino que només te'n dones compte quan ho estudies detingudament com el futbol, tot, és a dir, no només a Balears, és a 120 illes que ha passat això, Raquel.
Sí, efectivamente. Las especies invasoras son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en todo el mundo y normalmente su impacto se asocia a cuando perdemos una especie o cuando una especie es desplazada por estas especies invasoras. Sin embargo, hay unos impactos indirectos detrás que modifican todo el ecosistema. En este estudio, por ejemplo, hemos visto que las funciones del propio ecosistema son modificadas por estas especies invasoras. Entonces, eso puede conllevar efectos en cascada inimaginables.
I també el 75% de les illes, de totes aquestes illes, han perdut fauna nativa. I el 90% han incorporat vertebrats introduïts, no? Perquè que en altres ja des dels temps romans, ocells que han estat substituïts per mamífers omnívors que són destructius per les llavors perquè no les distribueixen. És a dir, un petit canvi tan doiut per una persona que no en sap com nosaltres, aquest patró mundial quasi és el mateix que aquí a Balears, on la majoria de mamífers actuals són espècies introduïdes. Jo és que ni m'havia aturat a pensar-ho en això, Raquel.
Sí, efectivamente, aquí en Baleares, de hecho, el único mamífero que es nativo, autóctono de las islas son los murciélagos. Antes teníamos un lirón, una musaraña y el mítico Myotragus balearicus, que es una especie de cabra oveja.
Sí.
Pero todas estas especies fueron extintas en el pasado y ahora pues toda la fauna que tenemos es una fauna adquirida con el tiempo. Sí que lo trajeron los romanos hace muchísimos, bueno, miles de años, pero sí, no es una fauna originaria de aquí.
Ni ses cabres, ni ses conills, ni ses rates, ni ses moixos, tot això ho van dur romans o els fenicis, no?
Efectivament, i a més, aquestes espècies en concret, gatos, ratas, ratones, cabres, són molt comunes en totes les illes, perquè en els primers assentaments se importaven com a aliment, no? Un mètode de persistir.
I vosaltres deus que Balears és com una espècie de laboratori natural ideal per entendre com aquestes espècies introduïdes han passat a exercir aquesta funció de dispersió o de no dispersió de llavors. Balears vos serveixen els científics com a exemple de vegades per dir, mira, aquí podem posar l'exemple de Solivillo, que jo no sabria el que era, que originalment la dispersava la sargantana i ara són els mars els que els dispersen. I dic, com pot ser? Com s'ha produït aquest canvi de la sargantana a un mart? No ho entes? Que és que el mart també menja és omnívor, menja plantes també.
Sí, efectivamente. Hay muchos mamíferos omnívoros que no solo comen otros animales, sino que también se alimentan de frutos. Y en este caso que comentas del Neorum tricocon, el olivillo, antes era dispersado principalmente por las codarcis, las lagartijas baleares. Y claro, con la introducción de nuevos mamíferos, incluso la propia Marta, se vio esta especie extinta, desapareció la lagartija. Y entonces hay otros mamíferos ahora que están reemplazando esa función. Lo que pasa es que tienen otras características diferentes. Por ejemplo, ahora el olivillo se puede encontrar a altitudes más elevadas que antaño, porque las lagartijas no se desplazaban tanto como las martas, por ejemplo.
Qué curioso. Y ahora que xerran de ses sargantanes, a Eivissa, d'aquí poc, per culpa de sa serp, podria ser que desapareixi. No hi ha cap manera de salvar sa sargantana. Sa serp, d'acord que és molt difícil, però no hi ha cap manera de salvar sa sargantana o han de seguir el principi ecològic de no intervenir, no podem fer res. Tu què opines?
Sé que hay algunas medidas que se están llevando a cabo actualmente de control y de erradicación. Se están poniendo trampas en Eivissa, por ejemplo, para intentar atrapar a esta serpiente. Sin embargo, es muy complicado porque se reproducen a gran velocidad Y claro, son más rápidas que las lagartijas. Y se está viendo a día de hoy que efectivamente la lagartija está desapareciendo.
Mare de Déu. També una palmera de ventall, que crec que és autòctona nostra, està amenaçada des de fa 20 busques d'anys per una arna, Paisansia arcon. És a dir, l'única palmera autòctona que tenim aquí, l'amenaça, una arna, que va arribar fa 25 anys. Ja és mala sort.
Sí, efectivamente. Sí, a raíz de la tesis doctoral que yo realicé hace unos años aquí en IMEDEA, estuve estudiando todo el impacto que tiene esta polilla sobre el ciclo reproductor del palmito. Y claro, el palmito es una especie emblemática en todo el Mediterráneo, es la única palmera autóctona que tenemos, como bien has dicho. Y lo que esta polilla hace, actúa un poco como el picudo rojo. Lo que hace es poner los huevos en la palmera, entonces se van las larvas comiendo por dentro la palmera y, claro, el primer impacto que podemos ver a simple vista es la mortalidad. De hecho, si nos paseamos por la tramuntana, podemos ver muchas palmeras que están con el tronco torcido, muertas, se ve incluso como un exudado así negro. Sin embargo, hay otros impactos detrás que pueden estar ocurriendo. Y claro, en este estudio que hemos publicado hace poco, lo que hemos visto es que la infección por esta polilla también afecta a la dispersión de semillas de la palmera.
Claro. Claro, és que tu has dit, una espècie invasora altera la planta i a través d'ella reorganitza o canvia totes les interaccions. I això forma com unes xarxes ecològiques molt complexes, que tot això és molt difícil de gestionar, perquè és com un domino, és com un efecte papallona, no? Quan cau una peça, no? Mare de Déu, això per voltes els científics, quan treus aquestes conclusions, no sé si vos quedau més preocupats abans que de començar a fer l'estudi, perquè diu, no sé, no?
Normalmente salen más preguntas que respuestas cuando se hacen estos estudios. Sí, es muy complicado. Al final un ecosistema se compone de muchas capas y muchos personajes diferentes, ¿no?, que hay en el ecosistema. Entonces, claro, en este caso, pues estamos estudiando cómo un herbívoro afecta a unos dispersores de semillas, pero luego también al afectar a esos dispersores de semillas, pueden afectar a otro tipo de animales diferentes o incluso a otras plantas, ¿no? Está afectando al final a la regeneración del palmito, por ejemplo, en este caso.
Ja me va cridar la atenció que un company vostre fa molts anys me va dir que per culpa dels pesticides i els insecticides, ara quan vas a fer netes cotxe, ja no te trobes els llums plens de moscars, ni quan fas una tirada llarga, no te quedes parabrises ple de moscars, que molt de moscars estan desapareixent. I clar, jo això ho vaig relacionar amb que de cada vegada veig menys els tornells i ja no veig ratapinyades volant al voltant de ses faroles en l'estiu alimentant-se. M'imagino que és això de lo que estan parlant. Com que no hi ha moscars, els tornells i les rates pinyades tenen menys menjar. És a dir, seria un exemple també de lo que estan parlant, però a un altre nivell?
Sí, al final són efectes en cascada, se llaman. Con la pèrdua d'una espècie, per exemple, en el exemple que acabas de mencionar, si perdemos, por ejemplo, invertebrados, insectos, que de hecho también es un impacto global que estamos sufriendo muy, muy preocupante, al final eso afectará a los animales que se alimentan de estos insectos, ¿no? O a funciones ecológicas como la polinización.
Exacto. Los polinizadores tan importantes. Si no és pel polinizador, no menjarem. Raquel Muñoz Gallego, investigadora d'ecologia funcional de l'IMEDEA, que ha fet aquest estudi juntament amb Anna Travesset. Molt interessant, perquè, clar, la gent del carrer no mos aturam a pensar aquestes coses. Que una Marta se mengi la solivillo aquest i que la Marta arribi a llocs on no arriba la sargantana, no... Mos ha semblat molt interessant. Raquel, enhorabona per l'estudi i moltíssimes gràcies per atendre'm-nos. Estarem segurament en contacte perquè jo tinc la mania de que cada 10-15 dies molestar l'IMEDEA perquè sempre feis coses molt interessants.
Moltes gràcies.
Gràcies, Raquel. Ara d'aquí un instant parlarem, continuarem parlant de llavors i de sembrats, però des de dalt, mirant des de a vista de dron.
IB3 Ràdio és Dial.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dóna-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Diumenge a 12, segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions, des de Sant Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol UD Eivissa. Un diumenge ple de emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
Els atletes d'any 80 no podíem deixar d'aturar d'escoltar Alan Parsons Project Eye in the Sky, Sui en el cel. I avui en dia en tenim d'ulls en el cel, els drons, perquè ens permeten veure coses en perspectiva que només veiem antigament si anàvem amb avió o amb globus. Però és que els drons avui en dia ho estan canviant tot. I ara que fa un moment parlaven de llavors, no deixar mascar ni el medi ambient, perquè aquests drons han duit moltes millores en els sembrats i comoditat pels pagesos, perquè comença a implantar de forma molt notable, perquè representen molts avantatges i permeten optimitzar molt de recursos. En parlem amb Pablo Jesús Ruiz, que és pilot de drons i responsable de l'empresa Aeropro Balear. Hola, Pablo Jesús, com estàs?
Bon dia, som anam.
Beníssim.
Gràcies per la vostra convidació en el vostre programa. Gràcies.
Valtor Sou, The Eye in the Sky, quan cantaven Alan Parsons, perquè m'agradaria saber què és. Un anàlisi multiespectral de cultius. Per exemple, un pagès te diu, vull que me facis un anàlisi multiespectral. Què feis, Valtor Sou Dron? Què és un anàlisi multiespectral?
Bueno, no es una técnica que sea novedosa, porque es una técnica que desde el 1960 ya en Estados Unidos a nivel satelital se está desarrollando a nivel agrícola. Es decir, es un desarrollo que actualmente ha hecho un paso más en la tecnología en relación a que, bueno, antes era desde el espacio con satélites, actualmente tenemos la posibilidad de hacer exactamente lo mismo, pero desde una altura más baja, más inferior, y evidentemente, pues la nitidez, como sabemos, como cuando hacemos una foto, si la hacemos más cerca, pues será mucho más, más eficiente la foto, ¿no? Será mucho más, tendrá más resolución. Y como todos sabemos, pues también a nivel de hacer desde el espacio, pues siempre a veces puede haber nubes o lo que sea que impiden que puedas hacer una foto de manera clara. O sea, con hacerla con foto, con dron, pues facilita mucho, en primer lugar, la resolución de esa imagen, Y después, pues bueno, cuando hacen un tema multiespectral, como te decía, en plan, en esa tecnología, pues no es otra cosa más que dentro del espectro visible de la luz, pues visible y no visible de la luz, ver cosas que con mucha antelación de las plantas podemos adantarnos a ver ese estrés hídrico, si esa planta tiene sed y tenemos que darle agua, abrir el paso de esa bomba de agua para darle riego a nuestra plantación, o simplemente pues ver que hay una plaga que está afectando no en la totalidad, sino a lo mejor en una pequeña porción, ¿no? Como en el cuerpo humano, cuando nos ponemos enfermos, va poco a poco y no afecta en toda la parcela, a lo mejor afecta solo a una esquina. Pues gracias a esa tecnología multiespectral, pues podemos adelantarnos a conocer que nuestra plantación va en las próximas semanas o en los próximos días, pues va a acusar una enfermedad de alguna plaga. Eso implica, bueno, es curioso, pero gracias a nuestro clima, y por desgracia también a nuestro clima, pues tenemos una humedad muy importante en Mallorca, y cuando tenemos una plaga, por ejemplo, un pulgón, pues a lo mejor lo tenemos en una esquinita de la parcela y en dos días, por la humedad que tenemos en nuestra isla, Así que con nuestra tecnología podemos adelantarnos y decirle a ese agricultor que con antelación, de que si hace un tratamiento, pues podrá parar esa enfermedad.
Un tratamiento que también puede hacer el dron, también puede esquichar o fumigar el dron.
Sí. Hoy en día, pues eso, se está avanzando muchísimo en estos equipos, y lo que antes era un equipo de dron que simplemente te hacía una cámara, una foto, te hacía un vídeo, pues hoy en día ya hay equipos multispectrales, como estamos hablando, y además pues hay equipos que ya están haciendo tratamientos fitosanitarios.
Para crec que hi ha problemes altra vegada amb Europa. Perquè
bueno.
vos deixen volar, no sé si més de 3 metres o 3 metres. Què passa en la normativa europea perquè hi ha problemes burocràtics? Perquè, per exemple, pels usos forestals se permeten tractament contra la processionària de molts cas. Per a vosaltres no vos deixen fer, segons què passa amb Europa en els drons que vos posen pegues. Conta'm.
Bueno, realmente no es que Europa tenga una normativa para fastidiar al agricultor o a la administración, nos ponga trabas. Realmente a veces el ciudadano a pie nos llevamos la impresión de que la administración a veces pone palos a las ruedas y no es así. La verdad es que la administración realmente lo que tiene que hacer es, como siempre, garantizar una seguridad, no solo en que le pueda caer un dron encima de la cabeza a una persona, sino que ese tratamiento que estás haciendo, pues que pues esos productos que estás poniendo pues no perjudiquen a la salud de las personas. O sea, realmente, claro, la tecnología va tan rápido que a nivel burocrático, a nivel administrativo, pues no se puede avanzar a esa velocidad porque requiere de grandes pactos a nivel europeo, pues de 27 países, y es complicado. Entonces, claro, no es que realmente haya una intencionalidad de poner palos en la rueda, lo vuelvo a repetir, sino es un tema de adaptarse, de dar una garantía al ciudadano que lo que se está aprobando pues no va a ocasionarle un perjuicio en el futuro. O sea, ahora mismo hay conocimiento de que esta tecnología ha avanzado muchísimo y es segura, y los técnicos a nivel local, a nivel autonómico y nacional, y ya europeo exactamente, están trabajando en adaptar una normativa que permita el uso de este equipo en el campo, porque al fin y al cabo, cuando nos damos cuenta de que un tractor está fumigando en el campo y a veces tienen esas extensiones, esas pértigas donde tienen esos pequeños aspersores fumigadores de ese producto, pues estarán a una altura de 2,5 metros, que es prácticamente lo mismo que un dron, o sea, que al fin y al cabo es lo mismo. Y hoy en día, pues, la normativa creo que está avanzando en ese sentido, en darle una autorización en base a que la altura y el perjuicio es el mismo que puede estar ocasionando un tractor con una pértiga, ¿no? O sea que lo que pasa es que, claro,
es que
movimiento jurídico.
Sí, continúa, sí, es que te
en cuanto haces, sí, En cuanto hay cualquier movimiento jurídico, das un paso en el tema, por ejemplo, de un dron, pues un dron tiene, afecta también al espectro radioeléctrico, al fin y al cabo, porque se están emitiendo una serie de señales, ¿no? Entonces eso puede perjudicar a la comunicación de vuestras emisoras, ¿no? O sea, que claro, cuando haces cualquier paso, tienes que estar dando garantías de que no estás perjudicando a otros entornos que a lo mejor son muy diferentes a la agrícola. Y ese es el problema grande que claro, le cuesta mucho a la administración adaptarse. Es lógico. Por ese motivo estás así la cosa. No por prejuicio, porque yo estoy convencido que tienen los mismos ojos que nosotros, el que está en Bruselas como el que está a nivel de la administración local aquí en Baleares. Tienen los mismos ojos que nosotros, pero claro, se encuentra de que, bueno, oye, a ver, lo que estamos haciendo está perjudicando a otro entorno jurídico de otra administración, pues vamos a verlo. Y entonces coordinar todo eso lleva tiempo.
I però anem a posar un exemple de com serveix, s'estalvi de temps i de producte, fer-ho amb dron o fer-ho amb tractor. Un tractor ha de benestar 20 minuts i 1.500 litres de producte per fer una hectàrea, 20 minuts i 1.500 litres de producte. En canvi, un dron basten 6 minuts i 12 litres de producte, perquè aquí s'estalvi és increïble en temps i en dobbes, perquè, Pablo, jo m'imagino que és pagès, diu, dali, perquè, clar, sobretot els productes, estalvies molt de producte, perquè de 26 minuts s'està bé, però són 100 vegades menys producte. Està molt bé, eh?
Sí, además el agricultor balear, ya no es el agricultor al que nos podemos imaginar de ir con una azada y
agua
a regar, ¿no? Hoy en día es un hombre que ya pues tiene un conocimiento no solo cultural y teórico, sino que además aplica una experiencia en el campo. Que ya sabe lo que para darle de comer al ganado, pues no tienes que darle un saco entero de pienso. Es decir, si come solo un kilo, pues se le tiene que dar un kilo. ¿Para qué va a darle tres que lo va a tirar ese animal? Pues lo mismo a la planta. Al fin y al cabo, el agricultor de hoy en día pues está en esa línea. Y no solo eso, es que es adaptarse o morir. El agricultor que hoy en día no piense ya en adaptarse a esas nuevas tecnologías, sabe que a la larga, tarde o temprano, pues acabará cerrando, porque hay que ser muy eficiente y hoy en día también a nivel medioambiental pues Europa también está intentando que no haya un perjuicio en la salud y los productos fitosanitarios pues hoy en día están muy controlados y están se tiene que justificar mucho. Entonces a nadie le sorprende que bueno, con tractor pues eso, las pértigas esas que tienen, pues tienen que estar fumigando a una velocidad y a una presión muy elevada y a lo mejor a una distancia superior al que tiene un dron sobre la planta. Y claro, al fin y al cabo la deriva de ese producto que tiene pues es mucho más baja que el que pueda tener con un tractor, al fin y al cabo. Todo depende también del equipo que tienes, que tengas, ¿no? Porque drones hay muchos, equipos de fumigación hay muchos y está, ahora mismo se está... prácticamente en prácticas de esa tecnología, porque bueno, sabemos lo que es fumigar con avioneta, pero fumigar con un dron pues es distinto también al fin y al cabo. Pero bueno, sí que es verdad que el coste es mucho, mucho más bajo que a nivel de que en un tractor. Un tractor en 20 minutos, el consumo de gasoil, pues si es un tractor de 80 caballos, te está consumiendo un volumen de CO2 que te está provocando elevado.
Sí,
ojo.
Sí, sí.
Ya viene el tema de la gente que dice, ¿el coche eléctrico también hay que cargar la batería? Pues sí, evidentemente también hay que cargar la batería y eso genera un consumo y una producción de CO2 que está ahí, es evidente. Pero la vida útil y el gasto que tiene el tractor cuando está ralentí, parado y tal, el dron no lo tiene. Entonces, es una eficiencia que a la larga, si vas sumando todo eso, es una eficiencia a la larga. Y si lo vas sumando, al fin y al cabo el coste es mucho, mucho más bajo.
És increïble els avanços que fa el nostre camp, perquè és que l'altre dia en parlàvem amb Basaja, les ajudes per noves tecnologies que s'han d'agilitzar són imprescindibles, perquè el camp, el nostre camp, ha de ser 2.0 o no serà, perquè el que no pot ser és continuar com dèiem, lliurant encerada i s'avisti i fer solcs en el que ha bé, que això ja ha passat a la història i mos han de posar mos han de posar les piles, com és aquest cas, si d'utilitzar aquests drons, que imagina't la quantitat de producte i de gasoil que estalvia fer una esquitxada o una feina en dron. Pablo Jesús Ruiz, pilot de drons i responsable d'Aeropro Balear, moltíssimes gràcies i enhorabona, perquè en bona part estàs contribuint tu també i tots els teus companys a modernitzar el nostre Fora Vila, que és imprescindible, perquè tenim els millors pagadors del món i el millor productor local del món, i vosaltres també estàu contribuint a això. Moltes gràcies, Pablo.
Gràcies a vosaltres per donar-nos voz en este programa. Gràcies.
No faltava d'altre, gràcies. Nosaltres ara pegarem un vot en els refugis de muntanya, que sembla que també estan a les totes. Avui tenim un programa que va bé. Som fora de les ciutats. Michela, dona'm refugi, de Rolling Stones. I posava aquesta cançó perquè refugis de muntanya de Mallorca són un verdader èxit. És una opció que cada vegada guanya més adeptes. Ara hi ha nous refugis, gestionat per Llibanat. I en només 4 anys, escoltau aquesta xifra. L'any 2021 hi va haver 4.300 pernoctacions. I l'any passat ja van arribar a 10.800, més del doble. I el 87% són mallorquins. En parlàvem amb el gerent de Libanat, Bartomeu Llebrés. Bon dia i enhorabona, perquè de vos, la mar de satisfets, no és així, senyor Llebrés?
Sí, bon dia. És una cosa que va per amunt i estem ben orgullosos d'això.
És que és curiós que l'immensa majoria siguem mallorquins a sent una comunitat turística. Si m'hagués dit que eres al revés, jo m'hagués cregut, per això no, som nosaltres. Segur que el nostre mos estira. Molt curiós que siguem... I salta 13% si quedem a ser turistes, no? Perquè és que és...
Sí, bueno, molt curiós. Un pot de tot. Les reserves sí que tenim són la majoria, pues, són mallorquins, famílies mallorquines, que volen passar un cap de setmana a la muntanya. Estem xerrant que són això, un refugi de muntanya, no és un hotel, oi? I el que s'hi volen és pues, estar en contacte amb la naturalesa, a uns llocs que són privilegiats, i que a la mateixa vegada pues, que poden pernoctar allà dins d'aquest refugi, en la seva xismanera, en la seva tauleta, pues, a de fora també poden fer la seva torredeta, i la veritat és que és una gran experiència.
Clar, jo m'imagino que això és des del Covid, que s'ha multiplicat, no? La gent va tenir moltes ganes d'estar a l'aire lliure i des del Covid de veu ho ha notat. Bé, aquesta de 4.300 a 10.800, jo suposo que el Covid va ser un punt d'inflexió, no?
Sí, exactament. Tant, mira, nosaltres oferim, que diguem, són tres coses, tres serveis, que són els refugis de muntanya, després les zones d'acampada, que estan a Lluc, i també 35 àrees recreatives. Des del Covid cap endavant, l'afluència ha estat brutal. És a dir, s'ha multiplicat tot, una barbaritat. Per fer-nos una idea de les dates més significatives, que és en aquestes 35 àrees recreatives, estem xerrant que passen cada any per allà unes 300.000 persones. això són molta de gent.
Wow.
I claro, cada vegada té més demanda. Per part del govern, això du una feinada, perquè a part de la reserva en si i de la gestió de la reserva, pues, du un manteniment bastant gros, tant de lo que són les infraestructures com després la retirada de fens, però donem un servei cada vegada més demandat. I se trata d'això, se trata que el govern pues, doni un servei a la ciutadania, que si és això, que realment vol la ciutadania.
I també, clar, el doble, més del doble de gent, jo m'imagino que per vosaltres és més feina, no? Perquè, clar...
Està clar, sí, sí. No, per nosaltres és més feina. Hem anat té quatre departaments finalistes: incendis forestals, gestió forestals, espais naturals i després espais recreatius. El personal d'espais recreatius pues fa una feinada amb això. Saps? Llavors, ja t'ho dic, no només és la retirada de fens, que vulguis o no, pues, amb aquesta fluència de gent, te pot fer una idea, no? Però també a tenir a totes aquestes instal·lacions a punt, des de la taula en les seves mans perquè pugui venir la família a seure, a les torradores que estiguin com toca, a fer la prevenció d'incendis forestals de tota la zona perquè no hi pugui haver una espira i pot després provocar un incendi, en els banys perquè hi pugui anar, a les rampes d'accés per a les persones amb dificultat de moure-se. És a dir, dona bastanta de feina, però estem orgullosos de que podem oferir el servei.
Hi havia vandalisme, qualque zona conflictiva, però heu hagut de posar vigilants, no? Ara m'imagino que no ha quedat més remei, no?
Sí, hem de pensar... Això és com tot. No? Dic, yeah. Quan tens aquesta afluència de gent, pues, hem de pensar que no tothom agafa les normes de convivència que té la majoria. I sempre hi ha aquest petit reducte pues, que dona problemes. Sobretot dos puestos, banda de Lluc i la banda d'Esportes de Son Tries, que són zones més conflictives, pues, que sobretot són tres més perquè estan més a prop de Palma i tot molta de gent, i la banda de Lluc perquè és un icono que diuen que tothom se'n va anar a Lluc a Torre. Doncs pues aquí sí que hem posat seguretat privada, dissabte i diumenge, i això mos ha baixat una miqueta aquest vandalisme, i estan la gent més controlada. És més informació que no anar allà a posar les piles de la gent, que diguem. Però la gent se sent una miqueta més controlada i ja ha baixat moltíssim.
Bueno, els que estan oberts ara són, perquè la gent ho sàpiga, Serenalet, que m'imagino que és el bar que en l'espai natural del Llevant, no?
Sí, Serenalet és el bar que és l'espai del Llevant, sí. Serenalet, en l'espai del Llevant tenim Serenalet, que té diverses habitacions, té els joguers, que també és un refugi bastant gros, que són per 12 persones, i dins l'espai de Llevant pues, també tenim Son Real, que també és per 10 persones.
D'acord.
I també a dins l'espai de Llevant estem, perquè ara mateix, tu guardi que són 9 refugis, realment a dia d'avui ja són 10, ¿vale? Perquè també tenim a la banda dels canons ja hem obert Belland 1, que són per 10 persones, i ara estem acabant de dins d'aquestes setmanes Belland 2, que serà per 4 persones més, amb mobilitat reduïda, i ara estem acabant les rampes i acabat d'ultimar, perquè jo que ho dins el pròxim mes, dins la primera quinzena, ho tindrem obert. I també, si mos dona ja per enguany, també reobrirem Salsina, que Salsina està a les cases d'Obarca i Verger, que són també per 10 persones.
D'acord. També...
Això a dins Boques, és part natural de Llevant. No?
I després, hi ha Binifaldó petit, la coma de Binifaldó, Cuba, el Coll Baix, no sé si el Lebanó... I no sé si ho podeu obrir enguany Can Canut a Mondragó. No sé si ho teniu previst.
Exactament. També ho tenim en cartera. Jo crec que serà una realitat menys d'un mes, també, mes i mig, obrir Can Cano. Can Cano són per 4 persones. I també obrirem a dins Binifaldó gran, perquè Binifaldó tenim Binifaldó gran i Binifaldó petit. Binifaldó petit, més dedicat, diguem, a lo que és per les persones, per les famílies que vulguin venir, i Binifaldó gran més per escolars. I en aquests de Binifaldó gran per escolars, obrirem també per tenir 16 places més.
D'acord. I del refugi del Cor Blau, que ara no...
Bueno. El refugi de Gobau, després de la tormenta que va venir de Juliet, va tenir unes deficiències que se van obrir la teulada, que diguem, va tenir un cruix importants. Ara ja tenim l'estudi per un arquitecte fet, i també estem fent feina. Supos que també ho posam en cartera, es vendrà després de l'usina, i jo crec que a lo millor ja per dins el segon semestre d'enguany també podrà ser una realitat que també a poc en tornar a reobrir.
Bueno, en qualsevol cas, seran un èxit, encara tindreu més feina, anava alerta, no? Però
no, exactament, estem xerrant que passarem 12.500 pernotacions, és un absurdo. Però, bueno, el que demanda la gent, pues, el que nosaltres l'hem d'oferir, i a més, és que sap que ho és de guapo per anar a un refugi i passar el cap de setmana amb la família a un lloc tan privilegiat. Jo crec que sí, s'ha d'oferir i la gent ha de poder anar.
És que són meravellosos. La veritat és que tenim... El que passa és que els mallorquins som així com som, que no saben el que tenim. Tenim el més maco del món. Tenim... Sí, però és que a nosaltres aquí ens agrada brevetjar. És un programa, se diu, el dia Mallorca s'hauria de dir brevetjar Mallorca, perquè ens agrada brevetjar de la nostra. Mira, Tomeu Llebrer, moltíssimes gràcies per la gestió que feis des de l'Ibanat, perquè és una tasca imprescindible, tant per la cura dels nostres boscos com per la cura d'aquests refugis que tant de milers de mallorquins ja ho dim. Gràcies, Tomé, bon cap de setmana.
Molt bé, igualment.
Salut. Nosaltres ara d'aquí un minut viatjarem fins a la Xina, perquè avui en Xavi Oliver, en el seu món de paraules, vol celebrar l'any nou xinès.
Tres ràdios, història.
Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja.
TV3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I Betres, tots donant una mà a Abaimar.
El 1er de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'Ivetres. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim amb Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Sona aquesta música i és divendres. És que hem de saludar en Xavi Oliver. Com estàs?
Jo, bueno, Guera, com anem?
Beníssim.
Sí, content, eh?
Sempre content de veure-te, perquè sempre sols venim divendres i això és bona cosa.
És a dir, estàs més content perquè sigui divendres que no pots fer que jo vengui i fes
la
meva secció.
No, passa dues coses, tu ja ho saps. Passa dues coses. A més, avui és molt interessant.
Sí, perquè avui, bueno, ja sabeu que l'any nou va començar dia 1er de gener, això és així, és cultura occidental, però l'inici de l'any nou no se celebra igual arreu del món. Dimarts passat, 17 de febrer, fou el gran dia, el dia de l'any nou xinès d'enguany. És una data molt destacada de la cultura oriental que se celebra no només a Àsia, sinó també a Mallorca. I direu per què? Idò, perquè gràcies a la nombrosa comunitat xinesa expatriada i la incorporació d'aquesta festa, ja sé el seu programa propi d'any nou xinès. I és que no se celebra en una data fixa, sinó que coincideix amb la segona lluna nova després del solstici d'hivern. Enguany comença dia 17 de febrer i s'allargarà fins al 5 de febrer de l'any que ve. I segons la tradició xinesa, mos trobam a l'any 4724, conegut com l'any del cavall de foc.
Uau. I d'avui, un món de paraules, partim cap a la Xina. Bueno, Xavi, avui ho tenim difícil, perquè a la Xina se parla més de 300 llengües i varietats diferents segons classificacions lingüístiques internacionals.
Exactament, i quan parlam de xinès, en realitat ens referim a un conjunt de varietats que en molts casos no són mútuament intel·ligibles. És a dir, un parlant d'una no entén l'altra si no l'ha estudiat.
D'acord. Uf. I quines varietats hi ha?
Les principals són el mandarí, és la llengua oficial i la més xerrada, el cantonès, és molt present a Hong Kong i al sud, el wu, a la zona de Xangai, el Min, a Fujian i Taiwan, el Hakka, el Xiang, el Gan... Bueno, són aquestes, les principals. Els lingüistes defineixen entre 7 i 10 grans grups dialectals, però dins cada grup hi ha múltiples subvariants, és a dir, i el mandarí predomina amb molta, molta diferència. El mandarí és la llengua materna de més de 1.000 milions de persones. És a dir, el 70% de la població xinesa. És la llengua oficial de la Xina continental i de Taiwan i una de les llengües oficials de Singapur. Com dèiem, hi ha gairebé una desena de grups dialectals. Tot i així, el mandarí és la llengua comuna que permet la comunicació entre regions molt diverses. És una llengua amb més de 3.000 anys d'història escrita.
A mi m'ha cridat molt l'atenció, la seva sonoritat.
No? Mm-hmm. És que és una llengua tonal, i això vol dir que amb el to amb què pronuncies una síl·laba en canvia completament el significat. Per exemple, la síl·laba ma pot significar mare, cànem, cavall o excusat. Tot depenent de la melodia amb què es pronuncia, és a dir, imagina-t'ho. És una llengua que obliga a escoltar amb precisió, no només què es diu, sinó com se diuen ses coses. Això explica per què el so és tan important en celebracions com l'any nou, els jocs fonètics, les paraules que sonen com a riquesa o sort... Clar, tot això té un pes cultural enorme. I ses vocals, per exemple, si nosaltres tenim les tres es, la tancada, la neutra i la oberta, allò de Déu, Déu, Déu...
Sí.
D'acord? El mandarí en fa servir més. I així mos explica el compte Juni Pedro, el seu canal divulgatiu de YouTube.
Los cuatro sonidos de la A en chino. A, 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 A. Sígueme para aprender más.
Jo, sincerament, no hi veig gaire diferències.
No, jo només que ha fet A, A. És l'únic que per les altres m'ha semblat igual.
Jo, lo mateix. Mira, torna'm a sentir.
A, 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 A.
Només la tercera que fa com a A.
Sí, se doble A. És a dir, és que...
Quina oïda, idò, que has de tenir per estudiar xinès o per xerrar-ne?
Jo ho he escoltat molt de pics i no tot la diferència.
Bueno, semblava enfadat, aquest senyor. A banda de la qüestió fonètica, també és molt interessant la manera que tenen d'escriure.
Exactament. Sí, sí. El xinès no utilitza un alfabet com el nostre, perquè no construeix les paraules a partir de lletres que representen sons, sinó que utilitza caràcters. És a dir, cada caràcter és una síl·laba, però també una unitat de significat. Quan escrius, no només està representant un so, està representant una idea, un concepte. I això fa que l'escriptura xinesa sigui alhora lingüística i visual. Molts caràcters tenen una lògica interna que, si la mires amb atenció, explica una història. És a dir, el caràcter de descansar, per exemple, combina un símbol d'una persona amb el d'un arbre. Una persona recolzada a un arbre. El del bosc repeteix tres vegades el caràcter d'arbre.
Ah.
El del llum inclou el sol i la lluna. És a dir, són com a petites metàfores dibuixades.
Que curiós.
Sí, com a poesia feta escriptura.
Sí, sí.
Amb el temps, els traços s'han estilitzat, però l'origen pictogràfic encara és visible en molts casos. És com si l'escriptura conservés la memòria del dibuix. I clar, aprendre a escriure xinès no és memoritzar un alfabet, sinó interioritzar milers de símbols. Perquè una persona alfabetitzada en xinès pot conèixer, atenció, entre 3.000 i 4.000 caràcters d'ús habitual. Imagina't, Jaume, per exemple, ho eres, nosaltres aquí ho tenim clar com s'escriu, però
sí.
Deu ser un concepte, m'ho estic inventant.
Mare de Déu.
Se combinen per formar paraules noves, de manera que el sistema és molt flexible. I aquesta dimensió visual adquireix un paper central durant l'any nou. Les cases s'omplen de papers vermells en caràcters daurats que desitgen felicitat i prosperitat o longevitat. I clar, el caràcter de felicitat pot aparèixer doble, perquè el doble significat vol dir alegria compartida. El de riquesa se penja a les portes per atreure prosperitat. A moltes de cases el caràcter de sort es col·loca cap per avall. No és una errada, és un joc lingüístic. Al mandarí, la paraula cap per avall sona igual que la paraula arribar. Així, simbòlicament, la sort ha arribat. M'entens? Tot aquest...
Mare de Déu.
Sí, és com un jeroglífic.
Sí.
Bueno, en qualsevol cas, la llengua deixa de ser només un sistema d'escriptura i es converteix en decoració, en un talismà i en un desig col·lectiu. I no és només escriptura, com dèiem, és una manera de representar el món, de donar forma visible a les paraules i de convertir el llenguatge, de qualque manera, en un ritual.
I tu, Xavi, de vegades has fet seccions dedicades a tribus indígenes del Pacífic, del desert... S'altra la setmana passada Silvio Gomero. Així n'és, però aquí és ben present en el nostre dia a dia, perquè hi ha comerços, restaurants, hi ha advocats, hi ha escoles, la comunitat xinesa a Mallorca, és important.
Sí, sí, no és poca cosa. Se calcula que a Balears hi ha 12.000 persones d'origen xinès, un 90% d'aquestes viuen a Mallorca, i pel que fa a la seva distribució a l'illa, més de la meitat viuen a Palma, i es calcula, atenció, que un 40% ho fa a la barriada de Pere Garau. Això són dades de l'Associació Xinesa de les Balears.
Que curiós, l'any nou xinès cada any és gros. A Pere Grau treuen el dragó xinès nom Pep. Ho sabies?
Ah, sí? No en tenia ni idea. Com...
Nom Pep, és molt graciós.
I s'ha integrat, el dragó.
Està superintegrat, el dragó xinès de l'any nou. Pep, dragó Pep, li van posar. Sí, sí. També, òbviament, el que més m'agrada a mi dels idiomes, la cultura xinesa, també és molt ric en llegendes.
Exactament. De fet, conta una antiga llegenda xinesa que fa moltíssims d'anys, quan els pobles vivien revoltats de camps i muntanyes, hi havia un monstre anomenat Nian, que apareixia només un pic a l'any. Alguns deien que hi vivien al fons de la mà, altres que s'amagava entre les roques més altes, però tots coincidien en una cosa. Cada nit que començava el nou cicle lunar, baixava als pobles. Arribava en silenci, devastava els sembrats, feia forces vistis i sembrava el pànic entre les famílies. Quan el sol tornava a sortir, el monstre desapareixia i deixava enrere por i destrucció. Durant anys, ningú no va saber com protegir-se, fins que un hivern, un savi observador se'n va donar d'un detall. El monstre s'aturava davant el color vermell, s'inquietava amb la llum intensa i, sobretot, fugia en sentir renous forts i inesperats. Aquella nit decisiva, els vilatans varen omplir les casetes de teles vermelles, varen encendre torxes i varen fer esclatar bambús secs que produïen grans espetecs. Quan Nian va aparèixer, el poble ja no tremolava, el poble feia renou. I clar, el monstre, espantat pel color, la llum i el so, va fugir i no va tornar pus mai més. Des d'aleshores, cada any nou, el vermell domina carrers i finestres, els petards esclaten per fer fora els mals esperits i les portes s'omplen de caràcters que desitgen felicitat, prosperitat i llarga vida. I és que, en el fons, aquesta llegenda no parla només d'un monstre, parla d'una comunitat que descobreix que, que unida pot fer fora la por i que fins i tot el llenguatge, és a dir, els colors, els sons, les paraules, pot de qualque manera protegir. I això és motiu pasqual. Quan arriba a l'any nou xinès, tot és vermell, hi ha aquests caràcters i fanalets i, bueno, aquestes històries.
Una verdadera virgueria. Anem a tornar aquí al cas nostre. És que me feia il·lusió escoltant David Bowie. Havia dit que l'havies preparada. Que curiós, no sabia que tingués tantes varietats. El xinès, mandarí, cantones i 300. És una barbaritat.
És una barbaritat. I després, el xaraman de l'any nou xinès, que se celebra Pere Garau. Recordeu que diumenge, a la plaça de la Barriada, és un esdeveniment gratuït i obert a tothom. Hi haurà activitats culturals, música tradicional, espectacles, pensar per a les famílies, objectiu d'apropar les tradicions mil·lenàries a la cultura asiàtica, a la ciutadania. O sigui, Jaume, hi pegaràs un bot per allà.
Jo he anat qualque any i la veritat és que la comunitat xinesa, quan s'integra, s'integra del tot. En Weifeng Wang, que és la madona del Made in China, és molt amiga nostra, també en Fang Li, que és el president de l'associació de xinesos a Balear, i en Ming Wei, que és un dels seus vocals, venen molt a IB3, i la veritat és que som molt... A part de faners, som molt una gent encantadora i la veritat és que el fet que li hagin posat Pep en el seu dragó de Pere Guerau ja és una verdadera meravella i ja els arraps amb un somriure a la cara. Així que feliç any nou a tots els nostres veïnats xinesos. I Xavi, molt bé, la setmana que ve.
La setmana que ve, exactament.
I de ben ganso. China Girl and David Bowie, mon anant. Bon cap de setmana. Bon salut a tots. I could pretend a thing really meant too much when I look at my China girl. Excited.